第三的贝尔。
Bon vespre a tothom. Us donem la benvinguda al 17è Petits Grans Trapelles. I per començar volem dedicar una salutació molt especial als oients de Canal Terrassa i Ràdio Taradell. Gràcies per escoltar-nos.
I ja sabeu que aquest és un programa de l'associació Vincles, un espai de família i criança de Sant Feliu de Codines per a una codinenca. Us saludem Berta Grau, Cristina Calatayud i Lídia Gasull. I com sempre, amb els botons, la Marina Carbonell. Hola, Marina.
Hola, noies.
Avui, com sempre, repassarem l'agenda de Vincles d'aquesta tardor i amb les nostres convidades comentarem la conferència inaugural del curs escolar Com fer que els nostres fills i filles siguin persones felices, que va tenir lloc el passat 3 d'octubre a càrrec de Daniel Borrell i Giró. I com sempre, si ens queda espai, tenim preparada una cançó i un conte per vosaltres, pares i mares, que sabem que també us agraden. Ja hem escalfat motors, posem primera i comença el programa d'avui.
Bona tarda, noies. Comencem el programa d'avui presentant la secció Vincles, la secció dedicada a l'associació Vincles, espai de criança i de família. Així que farem un repàs de l'agenda d'aquest mes d'octubre.
Comencem, doncs. El dia 10 vam representar el conte de la Caputxeta i us volem donar les gràcies per la gran afluència de públic que vam tenir.
És
que va ser tot un èxit.
Sí, sí, nosaltres que havíem preparat allò una cosa molt, molt
senzilleta per casa.
D'estar per casa i...
Sí, sí, un èxit, sí, agrair-ho a tothom. El passat dia 17, dijous passat, va venir la Gemma Guillamont a fer-nos una xerrada sobre el homeschooling, l'educació a casa. Va ser molt interessant i en el proper programa volem dedicar el que vòries a aquest tema. Què us sembla?
Jo crec que serà molt interessant. Aquest dijous, dia 24, us convidem a celebrar la castanyada amb nosaltres. Ens visitarà la castanyera, una castanyera molt especial, que em penso que ja va venir l'any passat,
sí,
no?
Molt autèntica.
Sí. Cantarem, ballarem i menjarem panellets i potser castanyes i tot.
No sé, aviam.
A veure la castanyera.
I la setmana que ve ens trobarem dimarts, perquè dijous, el divendres, és festa.
Sí, hem decidit passar-ho a dimarts.
Amb l'Elisabet de l'Arbolari, que vindrà a fer-nos una xerrada sobre remeis naturals, diria.
I com sempre us recordem que podeu trobar-nos cada dijous al Centre Cívic La Fonteta de Sant Feliu de Codines a 6:15 de la tarda. Les activitats són obertes a tothom, no cal ser soci. També podeu consultar la nostra agenda al Facebook i si ens doneu el vostre mòbil us enviarem molta informació a través del WhatsApp.
Ens veiem dijous. No marxeu, que ara ens trobem al Sortim de Casa.
Sortim de Casa.
Et surt fum del cap? Foc dels queixals? T'enfiles per les parets o ja no saps on posar-te? Doncs sortim de casa. Ara que sembla que ha d'arribar el fred i que aviat ens canvien l'hora i els dies es fan més foscos, a molts pares i mares se'ns fa una muntanya imaginant-nos els nostres fills tancats a casa tantes hores. Al Sortim de Casa d'avui us volem mostrar un lloc on els nostres fills poden gaudir de la natura a qualsevol època de l'any. Avui parlarem de l'aula d'entorn rural de Can Puig-Juriol Xic.
I bé, què podem dir de Can Puig-Juriol Xic? Doncs que es tracta d'un equip educatiu multidisciplinari. Són uns apassionats per l'ecologia, la sostenibilitat i la conservació del medi natural. I estan especialitzats en el treball amb infants i joves.
Camp Puig Oriol Xic és una masia situada a tocar del Parc Natural del Montseny, prop de Cardedeu. Aquesta gaudeix d'una situació privilegiada envoltada de boscos, camps i explotacions agrícoles tradicionals. La finca acull una explotació agrícola ecològica certificada i disposa de 5 hectàrees de sòl rural, on també es pot gaudir d'una extensa zona boscosa amb nombroses espècies, tant animals com vegetals, típicament mediterrànies.
Can Puig Oriol ens ofereix una oferta d'activitats molt variada, des d'activitats de natura com anem a la bassa, descoberta del bosc, excursions pel Parc Natural del Montseny. També té visites d'animals de granja, podem fer plantades d'horts de temporada o gincames i rutes d'orientació.
A mi el que m'ha semblat molt interessant és l'oferta de tallers que tenen. Hi ha una confecció de colònia o farcells d'herbes aromàtiques, la construcció d'un forn solar, fins i tot la creació d'herbaris i l'elaboració de paper reciclat.
Doncs sembla molt interessant, però qui pot gaudir d'aquestes instal·lacions? Perquè sembla un espai més pensat per a escoles, no?
Sí, no. És un espai destinat i especialitzat en activitats d'un dia per a educació infantil, primària i secundària. Aquest fet fa que els seus usuaris habituals siguin grups escolars, però no estan limitats a aquests. També s'hi pot anar a través de casals, organitzen activitats extraescolars i també t'hi pots apuntar si sou un grup i voleu passar un dia diferent. Tenen un munt d'ofertes. Us poden organitzar una festa de castanyada, ara que ja la tenim a sobre, o poden anar-hi a cagar el tió, fer una calçotada o a pintar i dissenyar la nostra pròpia mona de Pasqua. A més, també es desplacen a les escoles o als centres si se'ls hi demana.
I com ens hi podem posar en contacte?
Doncs Can Puig Oriol Xic es troba al carrer del Camí de la Serra, a Cànoves i Samalús. Si voleu trobar més informació, podeu entrar a la seva pàgina web www.capuchi.com, enviar un mail al correu info@capuchi.com o bé trucar al telèfon de contacte 93 860 61 64.
Així que ja ho sabeu, si sou mestres i esteu pensant en organitzar unes colònies o una excursió per als vostres alumnes, si sou un grup de amb ganes de fer alguna cosa diferent amb els vostres fills i filles, o si sou pares i mares involucrats en l'AMPA d'alguna escola i teniu l'opció d'organitzar algun dia de natura, l'aula formativa de Can Puig Oriol Xic pot ser una molt bona opció.
Bé, iniciem la secció Cabòries d'avui, en què farem una mica de tertúlia sobre la conferència que va servir per a inaugurar el curs escolar 2013-2014 a Sant Feliu de Codines, el passat 3 d'octubre. Aquesta és una activitat que forma part del Pla Educatiu d'Entorn del nostre municipi. El títol ben tentador. Com fer que els nostres fills, filles siguin persones felices?
Aquesta conferència va ser a càrrec de Daniel Borrell i Giró, que entre d'altres coses és soci fundador de Quantum Psicoteràpia. A partir del llibre El cerebro del niño va basar la seva exposició en diferents punts. Aquí en comentarem alguns, amb ànim de compartir, de reflexionar i sempre intentant trobar idees per fer millor la nostra tasca educativa com a mares i pares.
Bé, saludem a la Laia. Bon vespre, Laia. Gràcies.
Hola.
Per estar aquí.
Gràcies.
I bueno, comencem amb la pregunta de quin regust et va deixar la conferència inaugural.
Un bon regust. La veritat és que va ser una conferència densa, va posar molts elements sobre la taula i sempre et queda aquella sensació de que t'aturaries amb un i aprofitaries per estirar el fil, no? Però alhora també aquesta visió més de conjunt que va donar, doncs, va ser molt interessant. i que concretava les coses amb moltes estratègies de coses que es poden fer a casa i, per tant, aquest punt també de m'emporto alguna cosa que puc posar en pràctica, no? I no només una teoria que no sé massa què fer-ne, no?
Molt bé. Ens va molt bé que sigui la Laia aquí, perdona aquest tall, i que la Berta anava a parlar, perquè són molts o moltes les mares que no vam poder anar en aquesta conferència perquè tenim nens molt petits. I llavors, per tots els que ens escolteu, que també segur que algú es va quedar amb ganes d'anar-hi, avui tenim aquesta oportunitat amb la Laia de que ens en faci 5 cèntims. I la Marina també, perquè em sembla que tu, Marina, també vas ser-hi.
Sí, sí, també va ser la conferència.
Sí, la Marina també.
Ja participaré en alguna cosa.
La tenim de convidada avui, eh?
Convidada tècnica, Marina, no sé si m'aclararé, eh?
A la nau especial i de convidada.
Bé, doncs, si ens vols començar a explicar una mica...
Sí. Bueno, jo tinc un vici, normalment, quan vaig als llocs, i és que prenc moltes notes, no? I sempre penso que és inspirador i de vegades em fas alguna cosa, de vegades no, i aquesta vegada... quan em veu proposar de venir una mica a compartir el que s'havia dit en aquesta conferència, vaig pensar, ui, que bé, que m'aniran les notes. I aquesta tarda les he mirat d'endreçar una mica, sobretot d'intentar doncs, que no fos molt llarg, i si de cas ho desplego, i a partir d'aquí doncs, segur que hi haurà aquests fils, no?, que voldrem estirar.
Perfecte.
Com m'ha comentat la Lídia, el Daniel Borrell és psicòleg i realment jo sóc sociòloga i per tant va ser molt una mirada, no, de l'infant molt des de la psicologia, alhora buscant una miqueta com des de fora doncs el podem ajudar. Després retornaré sobre aquest tema i sobre la meva mirada que és un punt diferent, però en aquest cas el plantejament va ser molt des de la psicologia. La pregunta, com heu dit, era molt i molt temptadora, tots la voldríem respondre i esperem una mica allò la recepta màgica. Sí. Després es despleguen moltes coses i la recepta, afortunadament, no existeix i cadascú doncs, ens l'hem de fer una mica a mida. Però sí que ell va fer com dos grans respostes. La primera és que hem de mirar d'afavorir la salut mental dels nostres infants. No? I aquesta salut mental, ell la definia com un punt molt inconcret, no?, entre dos extrems que sí que serien molt clars, el caos i la rigidesa. No? D'entrada em va semblar que aquesta era una idea molt potent i molt senzilla, perquè ens podem imaginar un infant, no?, en un context molt caòtic, realment és difícil de poder trobar un ordre i una direcció més vital i un saber on soc, no?, i què faig. I a l'altre extrem, una rigidesa també que pot ser molt extrema, en el que l'infant està hipercontrolat i no té cap marge de maniobra per poder una miqueta esplaiar-se i ser ell mateix. No? I per tant, ell situava la salut mental una mica entre aquests dos extrems i sempre és interessant doncs, plantejar-te doncs, la teva organització familiar, el teu model educatiu, a on se situa, no? Si més a prop del caos o més a prop de la rigidesa. I una miqueta pensar, no?, que segurament, doncs, com que tots els masses piquen, no?, sempre buscar un punt una mica intermig i alhora també pensar en què és el que més t'identifiques. No? Hi ha gent que l'ordre els ajuda molt a tirar endavant i potser tendeixen a ser més rígids i altra gent que dintre del que és allò molt flexible i un punt més caòtic també s'hi senten molt còmodes. No? Però en qualsevol cas, sí tenir en compte que amb un extrem o amb un altre, un infant segurament no es podrà desenvolupar mentalment bé. I la segona de les aportacions, que és en la que més s'hi va extendre, va ser en el tema del cervell, no? De com funciona el cervell. I de fet aquí el Daniel es va basar en un llibre, de Daniel Siegel i Tina Payne, que es diu El cerebro del niño, i que d'alguna manera el que fa és disseccionar aquest cervell i explicar com funciona, perquè des d'entendre com funciona doncs nosaltres puguem impactar positivament en aquest cervell del nen.
Jo volia apuntar que no l'hem trobat en català, aquest llibre, que per això el presentem en castellà.
Pot ser que... Jo no m'he atrevit a dir el títol en català.
Jo l'he buscat en català i no hi és.
No
s'ha traduït encara, exacte.
Encara.
I no he llegit el subtítol, no?, que em sembla que diu...
12 estratègies revolucionàries per a cultivar la mente en desarrollo de tu hijo.
No? Que és aquest punt doncs, molt pràctic, no?, que hi ha en el llibre i que es va traslladar també
molt
a la
concreta
conferència. Sí, molt bé, si el cervell funciona així, què podem fer? No? Llavors, com funciona el cervell? Molt ràpidament, ell va parlar d'una banda de dos hemisferis del cervell, que això sí que ja ens sona molt, no? Allò, el dret, l'esquerra, sí. Jo sempre em faig un embolic amb quin és el de la raó, quin és el de l'emoció. Ell ens ho va recordar i va dir que l'hemisferi esquerre és l'hemisferi d'allò racional, lògic, el discurs, les mates, no? Tota aquesta mirada més
organitzada,
i el dret seria l'hemisferi de lo emocional, de lo no verbal, una mirada com més holística de la vida, i la gràcia és que necessitem de tots dos i necessitem connectar-los. És a dir, ell una mica el que planteja és dir, el cervell té aquests dos hemisferis i cal treballar per connectar-los, i llavors dona tota una sèrie d'estratègies per connectar aquests dos hemisferis. Això per una banda. I per l'altra, també dissecciona el cervell amb el nivell superior i l'inferior. Llavors, el nivell inferior seria el cervell que està molt més lligat als instints, a les emocions, al cervell més reactiu, no? A mi em fa pensar una mica en la part potser nostra més animal, i el nivell superior, que no vol dir millor, sinó és com un altre nivell, que té molt més a veure amb el cervell que és creatiu, amb el cervell que imagina i que té com una intencionalitat, que no és tan allò reacciono, no? Com
tan impulsiu.
Tan impulsiu, sinó que és més reflexiu, exacte, no? Uh-huh. Llavors ell també, diguem, a la vista d'aquests dos nivells, donava tota una sèrie d'estratègies per afavorir, per estimular el cervell superior.
Molt bé, doncs ara si et sembla anem a fer enfonsar-nos en les estratègies. Vinga, Laia, som-hi, sí. A nedar.
I potser m'he deixat un element molt important, i és per què? Per què hem de connectar aquests hemisferis i per què hem d'estimular, no, aquest nivell superior del cervell? Doncs aquí el Daniel ens deia que és una manera de fer que l'infant se senti molt millor i se senti més integrat en l'entorn, és a dir, tingui més en compte els altres i no visqui tant com un individu en solitari, sinó que formi part més de la comunitat. Aquesta seria una de les claus d'aquesta felicitat. Com fer-ho? Comencem per aquesta integració que ell deia horitzontal entre els dos hemisferis. La primera estratègia és la que ell deia de connecta i dirigeix. Què vol dir això? Doncs que no podem parlar el mateix llenguatge amb un hemisferi i amb un altre, i hem de tenir en compte l'infant des de quin hemisferi ens parla. Que això vaig trobar que era una idea potent però difícil de posar en pràctica.
Clar.
Però sí que ens podem imaginar un infant que està molt col·lapsat en un moment donat per les seves emocions, per una rabieta, per una tristesa molt gran, o per una frustració, en aquí hem de pensar, ep, això és el dret, i en aquí, en lloc de començar a alliçonar i a explicar com són les coses i mires que has d'anar aquí, has d'anar allà, has de fer-ho així, has de fer-ho aixà, ell diu no, parla-li amb llenguatge d'hemisferi dret, per tant, solidaritza't amb el que sent, tens raó, de vegades estem tristos, és un moment difícil, deixem passar una estona, i d'alguna manera fins que l'infant no retrobarà la calma i podrà connectar amb l'hemisferi més de la raó, no servirà de res ni que l'alliçonem, ni que moralitzem, ni que li donem instruccions, no? Per tant, connectem primer amb l'emoció i des de la calma, llavors podrem entrar en raó i dirigir i donar alguna directriu perquè l'infant es pugui sentir
millor. Clar, i quasi diria que la tendència general és a fer-ho al revés, eh? Que tot... quan veiem algú molt col·lapsat en aquesta banda, diguéssim, en aquest hemisferi dret, que sobretot els adults correm de seguida a posar en marxa l'hemisferi esquerre, donar tot un seguit d'instruccions, d'ordenar, de fer...
I aquí el Daniel era molt, molt radical en el sentit de dir, en tota aquesta estona que estem alliçonant i mirant de dirigir l'infant cap a una banda, no ens entén, no ens escolta, no hi ha comunicació, no serveix per res.
Seria una mica com quan parlàvem de les rebequeries, quan són petits i tal, que diuen que quan estan en plena rebequeria no serveix de res intentar raonaments, perquè en aquells moments no t'estan, no t'escolten, no t'entenen, no... No, i tindria ser també una miqueta... Clar,
sí, sí, no hi ha, com que no hi ha comunicació possible, tu el que t'has de fer és posar també en el...
Clar,
en el,
calmar-lo
en el seu... Sí.
I un cop...
Sí, i potser no és el moment de parlar-ne, potser es pot parlar en un altre moment o més tard, però que en qualsevol cas el que primer cal és recuperar la calma. No? Mm. I per tant, doncs, parlava de poder respirar, de poder senzillament acompanyar l'infant i dir sí, és veritat, ara estàs enfadat i jo de vegades també m'enfado i tenim dret a estar a una estona així, però no entrar amb tota la lògica més de la raó, diguem, no? Aquesta era la primera de les estratègies. Jo crec que és interessant perquè dius, tens raó, el que ens assalta, sí, la molla que ens assalta a nosaltres és justament la contrària.
I tant,
no?
I tant, sí. I tant.
Aquesta era una. I l'altra, que ens va dir, per connectar aquests dos hemisferis, és posar nom a les coses. I això també és veritat. Moltes vegades estem atrapats en l'emoció i no estem acostumats a posar-li un nom que ens permeti d'alguna manera atrapar-la, no? És una cosa que sentim, no sabem ben bé què ens passa, com estem... I llavors, doncs, una de les maneres de fer aquesta connexió és posar un nom, posar-li un nom a l'emoció, que també vol dir no ignorar el que ens dol, és a dir, no mirar cap a una altra banda i dir
fer veure que no
passa res o que allò no és important, al contrari, per l'infant allò és molt important. I ell vol saber que allò té un nom i que allò té la seva importància, encara que sigui, doncs, això, una cosa que dol o una cosa que frustra o una cosa que no forçosament té per què ser positiva.
Bona.
No?
Això pot ser lligat a vegades que per no posar aquest nom es volen com protegir, no? De posar, depèn de quins noms, a situacions i a ràbies que poden tindre.
Sí, no? Perquè no és agradable enfrontar-te ni a teus i del teu fill quasi que menys,
clar,
no?
Sí.
A la vergonya, a la por, a la ràbia, veure un nen, el teu fill, en plena rabieta, per exemple, que és el que comentava la Cristina abans, és dels moments més poc agradables, no? Perquè compartir l'alegria és molt fàcil, no? Consolar quan s'està trist també relativament... entre cometes, més fàcil, però hi ha sentiments més durs de gestionar, no només pel nen com a nen, sinó tu com a adult, d'acompanyar-los, de contenir-los.
I una cosa que crec que ens passa sovint és que les emocions de l'infant de vegades són per coses que considerem amb mirada adulta que són tontes,
clar,
que no
banals,
tenen importància, que són molt banals, no? I per l'infant allò no és gens banal. Per l'infant allò és molt important, és el centre de la seva vida, no? Aquell xupa-xup que ha caigut al terra i que no el pot seguir menjant, no? Llavors jo penso que aquest punt de banalitzar i de, va, deixa't estar d'històries, això són tonteries, això és molt feridor per l'infant, perquè en el seu món... No? Allò
és molt important.
És molt important.
Clar,
és, no? I de vegades no ens posem a la seva
pell.
A la seva pell.
És canviar la mirada, no? Veure-ho des del seu punt de vista per poder-ho entendre una mica.
Clar, jo m'imagino que això, mentre són petits... Jo, perdó, que tallo un moment, jo no em sento. Jo no sé si això pot ser un problema tècnic.
No passa res,
està tot bé.
Més aviat és teu, Lídia, jo et sento perfectament.
Vale, jo m'imagino, no sé... Que
la qüestió del bafle.
Vale, que amb infants petits això és relativament fàcil, no?, d'entendre i d'intentar com a pare reflexionar i posar-nos-hi, però quan tens fills que tenen una edat o que van més cap a l'adolescència, aquest tema d'anar parlant de les emocions, de posar-hi nom... de deixar espais, no sé, miro la Marina.
Sí, què en penses tu?
Perquè no deu ser...
No és gens fàcil. No és gens fàcil perquè també potser és més difícil parlar-ne. Llavors, aleshores també has de trobar els moments adequats i tal, però en el moment d'un enfado o d'una emoció molt forta o així, és millor esperar. Jo... penso que esperar i ja parlarem més en un altre moment.
Dona temps.
Sí, dona temps.
Una de les coses que també deia, que és una manera de posar nom, és escriure un relat, no? És a dir, que això també pot connectar molt amb una necessitat potser més adolescent, potser amb un infant més petit és més, doncs, això, per poder-ho parlar, però el fet aquest, no?, allò que ens remet als nostres diaris, no?, de quan en la teva intimitat escrius, no?, i li poses nom a les coses i encara que aquell relat s'assembli o no a la realitat, és igual, té com un efecte molt terapèutic i de posar la cosa allà en el seu nom. I sembla que aquell fantasma que voleiava per allà i el tens captiu en el teu diari.
Això,
no?
Això de posar relat potser ve una mica amb un altre programa que parlàvem de... A vegades, per explicar als més petits les coses, és fer-ho a través d'un conte, no? I sí, jo crec que sí que a vegades va bé, no? Jo amb el Joan, per exemple, ho faig servir moltes vegades d'explicar-li un conte de quan ell li fa por una cosa. Per exemple, ara que hem començat natació i clar, és un drama, no? Cada vegada que anem a la piscina. Doncs inventar una història d'un nen que és com ell, que vol nedar
i que
s'ho passa malament, no, que s'ho passa malament com ell i que ell té la impotència aquesta, que vol nedar, però no. Doncs ell porta tota la setmana que cada nit em diu, explica'm el conte del nen que vol nedar, saps? I dius, bueno...
Potser és una manera directament de... en aquest cervell que clar. Deia ella, no? El cervell aquest inferior, aquest cervell més d'emocions, no? I els contes van directament en aquesta part més metafòrica del cervell. Els nens la capten molt bé, perquè no és tant d'hemisferi esquerre, no? No és tan ordenat, clar. No ets tu que li estàs dient t'has de sentir bé, és molt fàcil. Sinó que li estàs parlant un llenguatge, no? Això que dèiem,
sí,
no?
Estàs, sí que...
estàs parlant en el seu llenguatge. Està molt bé això.
Molt bé. Aquestes eren les dues estratègies que el Daniel comentava per acostar, no? Aquests dos llenguatges, aquests dos hemisferis, sabent sempre doncs, això, no? en quin moment s'està i buscant el bon moment per les coses, no? El moment per acompanyar l'emoció i el moment per doncs, això, no? Ja fer més una part de reflexió. I després va parlar del tema de com estimular aquest cervell més superior de cara doncs, això, no? a afavorir la imaginació, la creativitat. Jo pensava, clar, creativitat, imaginació, sembla que et porta també a pensar en una vida més intencional, més activa, més de jo decideixo i poso un rumb, no? a la meva vida. En contrast amb aquest cervell més reactiu, més passiu, en el sentit de jo em defenso contra el que em passa, però no sóc jo el que porto les regnes i el que decideixo cap on vull anar i el que creo, no? La creativitat vol dir crear la teva vida, vol dir fes-la, i per tant tria i decideix cap on vols anar, no? I en aquest sentit va donar un munt d'estratègies. Jo vaig aconseguir apuntar-ne 8. Com que són moltes, faig així un breu titular i llavors estirem la que considereu doncs, que us hagi generat més interès. No? Ell comentava com a estratègies per estimular el cervell superior. Primer, donar oportunitats per prendre decisions, és a dir, aprofitar totes aquelles circumstàncies en què l'infant pot decidir per ell mateix i no ets tant tu el que decideix per ell. Un altre era respirar, per poder recuperar la calma. Ajudar a pensar fent preguntes, és a dir, més que voler donar de seguida la resposta, no? Quan ells et pregunten una cosa, és tornar, en lloc d'una resposta, tornar a formular una pregunta, de dir, bueno, després et diré què em penso, però i tu com resoldries això o com faries això, no? Després estimular l'empatia, no? Que és aquesta idea de posar-se al lloc de l'altre, una cosa que nosaltres hem de fer molt amb ells, però ells també han d'aprendre a fer-ho amb els altres, fins i tot amb els pares, no? Quan els diem, escolta, és que jo també estic cansat, és que jo també m'enfado, és que jo també estic trist o estic content i no sóc omnipotent, diguem, no? Després, poder parlar d'ètica, és a dir, parlar de situacions hipotètiques en les que hi ha dilemes ètics, no? I morals en les que cal posicionar-se.
Això quan són ja més grans, no?
Sí, però... Sí, potser sí, no? Però de vegades, doncs, no ho sé, jo ja m'hi he trobat des de molt petits a taula, quan no volen menjar una cosa, no traiem sempre el tema, no? Però sí que moltes vegades parlem dels nens que mengen sempre arròs cada dia, un dia i un altre, per no dir els que ja no en poden menjar, no? Sí. I és com un punt com de dir, escolta'm, que encara que t'ho sembli... És un luxe tenir aquesta diversitat de menjar i tenir el plat ple a taula cada dia, no? Però estic d'acord que segons quins dilemes no són fàcilment plantejables, no? Després un altre que també és maco, que és moure el cos per no perdre el cap, no? Llavors ell deia, amb el cos en moviment aturem aquest cervell inferior que és reactiu i que s'imposa i que allò, la que salta, no? Que ja surt, i sembla que no, i movent el cos, doncs és una altra manera doncs, de recuperar la calma. Fa pensar també molt en, en un dels rols de l'esport, no?
Molt ben sana, eh? Incorporar sana.
Sí. Una altra en honor de la Marina, el recorda't de recordar. Integrar els records, preguntar, per exemple, deia, no?, pel millor moment del dia, provocar situacions en la que recordem coses que ens han passat. També molt interessant, diversió amb la família. Explicava que molts dels records que ens queden d'infantesa són moments que hem passat en família, moments bons, diguem, no? I que això és una cosa que té un impacte molt, molt important en la nostra memòria i en el nostre benestar del futur. Per tant, tot el que sigui jocs i bons moments en família que tenien una importància molt gran. I a l'última, connectar amb ells també a través del conflicte. És a dir, el conflicte, no mirar a l'altra banda ni menys tenir-lo, sinó buscar estratègies per resoldre'l. Doncs amb ells, no? Disculpant-se, demanant perdó, posant-se al lloc de l'altre, etc, etc. I aquest era tot el desplegament d'estratègies que va posar sobre la taula com a una via per estimular aquest nivell superior, aquesta creativitat i aquesta proactivitat de l'infant, més que la reactivitat i la cosa així més menys reflexionada i menys elaborada, per dir-ho d'alguna manera.
Molt bé, molt xulo. Molt interessant. Aquestes estratègies que tu comentes, Laia, són una mica són les del llibre que comentàvem al començament?
Entenc que sí, que són les que es recullen en el llibre.
Sí, sí, són les del llibre. Aquí hi ha un...
Has anat fent
tu. Sí, he anat aquí, mirat aquí, mentre la Laia anava llegint, hi havia el mueve el cuerpo para no perder la cabeza, per tant, hi veig que cada... hi ha com grups d'estratègies i estan agrupades de dos en dos o de tres en tres i van enfocades a aquests diferents apartats que tu deies, no? De com d'integrar els dos hemisferis, el cervell superior i inferior, la memòria, les parts del jo, parla de les parts del jo, que parla més aquest de les emocions, això que comentàvem abans, de posar-hi nom, d'ensenyar que els sentiments venen i se'n van, que no es queden, que potser això va en relació amb allò que dèiem abans, de deixar passar, no? els moments. I també hi ha les estratègies finals que fan referència a integrar el jo i l'altre. No sé si això també ell va arribar a parlar-ne. És aquest, sí, mira, és aquesta que deies tu, d'augmentar el factor de diversió en la família i connectar a través dels conflictes. Ensenyar els nens a discutir pensant en un nosaltres i no pas en un jo. Mm-hmm. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
És molta feina, això.
És com molta
informació, no? I a més ho has d'intentar fer tot des de l'hemisferi nord, oi? Ai, nord, nord. Des de nord-sud, sí, sí, he canviat.
Des de l'hemisferi dret. No? Quin és?
Sí. Ja. Va dir una cosa que jo crec que resumeix, per mi va ser allò, el resum de la conferència.
Ah, doncs molt bé, perquè serà la meva següent pregunta. El resum de la conferència.
Sí, d'aquelles sorpreses, diguem, agradable sorpresa, almenys per mi, que dius, això m'ho emporto i me'n recordaré moltes vegades. No? Jo crec que resumeix molt aquesta connexió entre dret i esquerra. No? I és que ell va preguntar, ho va fer molt al principi de la conferència, però jo crec que s'entén millor potser al final, no? Quina pensàvem que era, i us faig la pregunta, no? La variable o l'element, es va referir a un estudi científic, però tant una miqueta tant és, quin era aquell element o aquell factor que pensàvem que més afavoria el rendiment escolar, que és una de les grans preocupacions del nostre moment educatiu. Què penseu que és el que millor li va a un infant per rendir a l'escola, treure bones notes i allò, ser exitós en aquesta...
I ara faré trampa, eh?
Ah, ja ho
no
sabe.
Ho diré, no, perquè en aquest famós grup que tenim de WhatsApp...
Jo em sembla que ja l'han fet, eh?
Aquesta, es va fer aquesta pregunta amb aquesta resposta, però jo d'entrada, a mi sí...
Jo no la vaig llegir,
sí,
eh?
No, doncs mira, tu serviràs. Jo d'entrada aquesta pregunta penso, ostres, doncs l'organització a casa, molt d'hemisferi esquerre, em surt tot d'organitzar-nos molt bé, de fer els deures quan toca, de donar...
Un espai, allò...
L'espai, la llum,
dels deures.
L'espai, l'hora, els pares, tots allà al voltant,
l'espai
no?
L'espai més rígid, no? És,
i parlar de l'escola, sí, no? I parlar de l'escola cada dia, i donar-li molta importància, i fer tot això que fem, no? Perquè, sí, clar, a mi la primera resposta que em sortiria seria aquesta. Sí, sí. Però clar,
sí, sí. No és la resposta.
Però no és la resposta. Moc, moc, moc.
Jo crec que aquí...
No, no, jo no mullo.
Passa la cabra.
Passa la cabra.
No, clar, jo potser perquè vinc condicionada... També em sé la resposta, eh? Però independentment de la resposta, se poder condicionada per altres xerrades que hem fet, ja sigui a Vincles o a l'escola l'any passat, i vaig quedar amb una en què, parlant d'aquests dos temes, no? De rigidesa i de caos, d'aquests dos extrems, en com trobar el punt mig, el punt d'equilibri per entre les dues. I em parla molt una observació que va fer un pare, que ell deia, diu, jo els meus fills, per buscar l'equilibri i la rigidesa, jo, que has de ser rígid i has de ser ferm, no? Després, és com anar per una autopista de 5 carrils, ell deia, no? Deia, jo vaig per una autopista, ells van per l'autopista de 5 carrils. Diu, llavors, ells es poden moure lliurement per aquests 5 carrils, però sempre dintre d'aquesta autopista. Llavors, em va agradar, la metàfora em va agradar...
Molt bé, molt bé.
A l'hora de...
Clar, tu vas per un camí, no? El camí, i esculls el carril.
Exacte, marcar-los un camí, però deixar-los
fer
una mica, no? Respirar una mica, dintre, no? Sí.
Molt bé, molt bé.
Bé, bé.
I la resposta és?
La resposta és...
La Marina, què? Tens resposta? Que fa
senyals? La Marina ens diu que hem de tallar.
Ens diu que ens fa sempre.
Doncs mira,
ja tallarem.
La censura sempre.
La censura, Marina?
Ja tallarem, Marina.
No, doncs jo també sé la resposta que vaig de la xerrada.
Ah, és veritat.
Si la recordes vol dir que també et va impactar, no?
Però a veure, jo...
Impactant va impactar, sí.
És impactant.
No ho sé, jo penso que massa pressió, per exemple, dels estudis, no sé què, jo crec que això... no és bo, que quan ja tens massa pressió a sobre és impossible rendir.
Hi ha una frase,
o sigui,
que diu
que ser...
amb més pressió, més resistència, que és això que vens a dir tu, eh? Mm-hmm. Això és veritat.
No ho sé, o sigui que suposo que no ho sé, que tenir seguretat i tenir ganes d'aprendre i no ho sé.
Sí, sí, la resposta està en l'hemisferi dret.
Les emocions.
Que és la gràcia, no? Perquè és una pregunta totalment formulada des de l'hemisferi esquerre, no? I des d'aquesta idea de que el rendiment escolar, no? És la clau de l'èxit i ens ho solucionarà tot, no? I clar, quan ell va dir que la variable que més afecta el rendiment escolar és, va dir, l'amor entre els pares, una relació amable a casa, una relació amable amb pares i amics, és a dir, aquí, després flexibilitzem-ho amb totes les situacions possibles. Tothom,
sí, sí,
tothom
clar,
hi té
cabuda. Cada grup familiar,
no?
I en cada
però
situació.
Però és aquesta idea de dir un context amable, diguem-ho, sí, així. Uns pares que es donen un petó de tant en tant, o que s'abracen, o una mare que és amorosa, no? I que té relacions amables també amb el seu entorn. No? Com aquest clima, sí, és el que al final més impacta en el rendiment escolar. Ho vaig trobar espectacular.
Fortíssim.
És
espectacular.
Sí, 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 sí. Doncs bé, a mi no, em sembla que no hi ha millor manera que acabar avui, tot i que de ben segur ens quedem totes amb moltes ganes de seguir, sí, parlant, de donar-hi més voltes, de continuar buscant aquestes frases i de treballar sobre el contingut d'aquesta conferència. Em sembla que no hi ha millor manera que respondre això, no? Com fer que els nostres fills siguin persones felices, doncs ser nosaltres també feliços, no? Buscant aquest context amable que ens diu la Laia. I abans que la Marina ens torni a fer les tisores així, que ens fa moltes retallades, eh? La Marina s'ha de mentir.
No ho dic,
després passa que presentem contes,
sí,
que no surten.
Clar, després ens heu de disculpar, eh? Si us diem que us expliquem un conte i el deixem per la setmana que ve, ja ens entendreu. Bé, moltes gràcies a la Laia Pineda per ser-hi.
Gràcies a vosaltres sempre. És un gust venir aquí a xerrar i tertuliar.
I a nosaltres ens encanta que vinguis.
És un plaer.
És un plaer, de veritat, sí, que que sí, vinguis sí. I has de fer més coses amb nosaltres, eh?
Convideu-me, convideu-me.
Vinga, vinga. Sí,
convidada, convidada d'estar.
Convidada. I gràcies a la Marina avui també per fer aquí, per posar-hi una mica de tertúlia també, Marina.
Poquet, però...
Bueno, és això. Esperem retrobar-vos. Moltes gràcies, moltes gràcies.
Sobretot.
Moltes gràcies
a la Tamara Gil. Moltíssimes gràcies, però moltíssimes, perquè està aquí fora cuidant de 6 nens. No ha pogut intervenir en el programa d'avui. I sense ella, de veritat, que avui...
Que això no seria
estat,
possible.
No,
possible.
Avui
això sí que
hauria sigut impossible, sí. Gravar... Bueno, fer el programa d'avui sense ella.
Ara sortirem i li farem una ola d'aquestes. Bé, doncs, esperem retrobar-vos en un nou programa. I de moment, oients, no us n'aneu gaire lluny, que després d'aquesta secció tornem amb qui canta Els seus mals espanta.
Qui canta?
Ara que el Biribiri ja és a la lluna amb els seus pares, aprofitem una cançó del nou disc del Club Super 3 per fer un homenatge als avis i àvies. Ells també són supers. Gràcies per tot el que feu.
I avui dins la nostra secció de lactància us farem un breu resum sobre la data de caducitat de la llet materna. És veritat que es torna aigua? Hi ha un dia en què deixa de ser útil? Aix, compte, fins i tot els de la bata blanca poden enganxar-s'hi als dits.
Ja sabeu que la composició de la llet materna, pel que fa a nutrients i defenses, s'adapta a les necessitats de la criatura, depenent de la seva edat i de la demanda, i de la manera i la freqüència de la succió. Un nadó no té les mateixes necessitats calòriques, per exemple, que un bebè de 12 mesos o que un nen de 2 anys. Per tant, no és correcte, ni científicament ni èticament, dir-li a una mare que la llet que dona ja no serveix a partir d'un cert moment, que és aigua o que només serveix per a fer el tallat.
Sobretot, és molt important informar-vos, buscar i contrastar. La informació és poder. Us recomanem, com sempre, la web albalactanciamaterna.org, així com el blog Som la llet. I abans de marxar, espereu que ve el conte.
I bé, fins aquí el programa d'avui. Ens acomiadem un cop més. Agraïm-vos que estigueu a l'altra banda. Recordeu que ens podeu trobar a trapelles@onacodinenca.cat, a facebook.com/trapellesona i al 93866-3239 a Ona Codinenca. Dolços somnis
i bona nit.
I bona nit.